posa't les piles. Hola, molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Josep Casasnovas i en Mabalea, que és el que farem en aquesta jornada. Avui tindrem com a convidada la gerent del Consorci de Gallecs, Gemma Safont. També tindrem l'actualitat esportiva que ens aproparà el nostre company en Joel Gascón, i a la recta final del programa tindrem a l'Enfoca't, espai que avui dedicarem a parlar de l'espai de recerca de l'empresa municipal Enfo. Tot això en el dia d'avui, que comença, com és habitual, amb un tastet informatiu que, doncs, ens apropa en Joel. Així que arrenquem. Molt bon dia, Joel.
Bon dia.
Què és el que comentarem en aquesta jornada per començar la setmana?
Doncs avui comentem que tot just avui dilluns comença les obres de reparació del camí rural que comunica el nucli de Gallecs a Mollet, una actuació que es du a terme després que la circulació de vehicles amb el temps ha provocat que els laterals s'hagin anat esquerdant i disgregant, dificultant el pas de dos vehicles alhora. L'actuació consisteix en tallar els quatre trams afectats, que són diferents, independents i no continus, reparar i després reomplir-los amb tot U, que és un material granulat àmpliament utilitzat a la construcció i paviments de carreteres i camins, que proporciona doncs una base sòlida i resistent. L'elecció d'aquest material tampoc és casualitat, perquè està consensuada amb el Consorci de Gallecs per assegurar una millor integració paisatgística a l'entorn de l'espai rural, i recordem que aquesta obra s'emmarca en el Pla de Reasfaltat 2024-2027, doncs, que l'any passat va presentar l'Ajuntament de Mollet, en aquest cas una mica diferent també, doncs, per aquestes casuístiques que comentem. Però és important també que els oients sàpiguen que mentre duri les obres el trànsit de vehicles estarà prohibit durant les hores de treball, és a dir, des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, i només els veïns podran accedir per l'entrada nord de la carretera C-155 amb un pressupost de l'obra que és de 29.000 euros.
Just avui que ve la gerent, no?, del Consorci de Gallecs, li preguntarem sobre aquesta obra. Què més tenim?
Doncs comentem que, tot i no haver aconseguit el compromís de 24 hores de salut mental a Mollet, la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i Vallès Oriental s'ha mostrat satisfeta de la trobada sostinguda amb els directius de la Conselleria de Salut. Fa uns dies explicaven que reunirien. Es van reunir, doncs, ara fa uns dies, i segons el portaveu de la Plataforma, Antonio López, des de la Conselleria s'han compromès a millorar l'atenció i els serveis que s'ofereixen en matèria de salut mental a la comarca.
Los 10 o 12 personas que fuimos de las diferentes entidades pudimos exponer las deficiencias que hay, sobre todo en salud mental, COVID persistente, pero sobre todo en salud mental, y la verdad es que nos recibieron bien y nos estuvieron explicando que en principio ellos, todas estas cosas que decimos nosotros de falta de profesionales, la salud mental y tal, pues que intentaría hacerlo, ¿no? Y mejorar también las distancias que hay entre Mollet y Granollers, y por tanto algún tipo de medida tomaría.
La trobada es va fer el passat 13 de febrer i va servir per lliurar, doncs, les 4.000 signatures recollides a Mollet i comarca per la demanda de 24 hores d'atenció en salut mental a Mollet, i per tant, doncs, a aquesta reunió que van tenir amb la Conselleria de Salut, que per això podrem dir ells lamentaven que no havien aconseguit de paraula almenys, doncs, agafar, doncs, aquesta petició de 24 hores de salut mental, doncs, aquí a la nostra ciutat.
Doncs estarem, perquè ells continuaran reivindicant, eh? Aquestes 24 hores, s'ha dit que al final potser allò de tant insistir igual ho aconsegueixen. Moltíssimes gràcies, Joel, ens retrobem d'aquí no res parlant d'esports.
Doncs
no?
Sí, perquè avui també haguéssim pogut començar, no? Doncs el dia d'avui explicant quins han estat els guanyadors i guanyadores de la nit de l'esport, però com que tenim l'espai doncs en mitja horeta, doncs ja ho comentarem tot i ens estarem doncs una bona estona, diguéssim, la totalitat d'aquest espai parlant de amb aquests guanyadors i guanyadores, amb les declaracions que es van fer, després doncs d'agafar els respectius premis.
Molt bé, doncs això serà d'aquí una estoneta. Ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Informació que ens apropa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
Bon dia. Temps que ha de ser tranquil aquest dilluns, tot i que amb alguns núvols que, sobretot aquesta tarda, es faran més presents, més abundants a prop de la costa, ja bàsicament quan es faci de nit, i també a les comarques de Girona, alguns núvolots que aquesta tarda deixaran algunes gotellades a cavall del Ripollès o la Garrotxa. Aquest matí, boires a les comarques de Ponent, que es desfaran de seguida i deixaran pas a una tarda molt plàcida. De fet, l'ambient avui ha de ser molt i molt suau per les dates a tot el país. Us seguirem a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Avui us hem dit que ens acompanyaria la gerent del Consorci de Gallecs, i és així, la Gemma Safont, la tenim aquí amb nosaltres, i a mi m'està fallant la veu justament ara. Ella ha arribat allò corrents, dèiem, serà pel tema de la carretera, que just avui us obren les, no? Comencen les obres, que, el que és la carretera d'accés a Gallecs, i ens ha dit, no, és perquè no podia aparcar per aquí a la zona. Molt bon dia, Gemma.
Molt bon dia.
És a dir, que tenim problemes, de mobilitat.
Sí, perquè vinc una mica més lluny i hi havia problemes a l'AP7 també, i hem arribat una mica justets, però aquí estem.
Com estem amb això de les obres? Bé, era una obra que es necessitava, no?
Sí, de fet aquest és un reclam, no?, que totes les veïnes i veïns de Gallecs també estaven fent, perquè el lateral de la carretera doncs està molt descarnat del pas de vehicles i també de vehicles pesants, amb tractors, amb cubes, que ha anat fent doncs que a l'asfalt, no?, es n'és degradant, i per tant ara ja era un tema
urgent,
important, no? Sí, urgent. El que es fa ara, i és una obra que fa directament l'Ajuntament de Mollet, no és una obra que desenvolupem nosaltres, sinó que desenvolupen des d'obres de l'Ajuntament, el que es fa és aquest asfalt, no?, que està en mal estat, doncs es posarà un totu granític per tal de doncs regularitzar-ho i evitar doncs que els cotxes, no, quan passin, encara quasi bé cauen a la vorera, doncs a endreçar, no? Pues
la Gemma ens ha dit aquest totu, bé, nosaltres hem vist a la nota de premsa, no, que hi més al consistori, que és com una mena, no, de material que es fa servir i que s'ha precisament parlat amb el consorci, no, per un tema de...
Sí, ens vam fer aquesta proposta, a nosaltres ens va semblar bé, el que volíem també és que fes la seva funció per aguantar el pes que té que aguantar els vehicles i alhora doncs també que quedés integrat amb l'asfalt, no? I per tant doncs estem d'acord amb aquesta proposta. La carretera va més enllà, una cosa és l'asfalt i després també hi ha les pilones, no?, que en aquest temps doncs hi ha moltes pilones que s'han de canviar i per tant es repararan també i es reposaran les que estan malmeses. I és una petita actuació que durarà unes 3 o 4 setmanes i, per tant, clar, també doncs dir a tota la gent que... De fet, a Gallecs s'ha d'accedir, els que van a peu i amb bicicleta doncs no tindran tant problema, però la gent que passava amb vehicles, sobretot els veïns, estan avisats, no?, d'aquest tall, i això serà en horari laboral, de 8 del matí a 6 de la tarda, i els caps de setmana no. Igualment també nosaltres aprofitarem ja per... d'aquí, quan acabem les obres, de tornar a posar la pilona en ús, no? També és un tema que s'ha treballat amb l'Ajuntament per tal de regularitzar el trànsit, que ara fa molts dies que la pilona
no funcionava.
Estava arranjada, el que passa que s'estava esperant també el moment perquè s'han de fer un canvi de comandaments, perquè els comandaments, el que havia passat també és que la gent se'ls passaven, hi havia còpies, no? I per tant aquí hi havia un trànsit totalment desregularitzat, i ara ens hem posat d'acord, doncs, Ajuntament consorci, també amb l'associació de veïns, per regularitzar aquesta situació i ja tornar doncs, a endreçar una mica aquest tema.
Sempre que ve la Gemma, aprofitem per parlar de molts temes que passen pel consorci i ens estaves comentant que ja tenim informadores ambientals.
Sí, sí. Nosaltres amb el Departament de Polítiques Ambientals fa temps que treballàvem doncs, tot aquest tema de que necessitàvem informadores al parc per tal de regular els usos, no? Perquè és el que passa, la gent que bonic gallecs, sense faltava fer molta falta fer pedagogia, no? La gent es posa als camps a fer fotografies, no porten el gust lligat, bueno, etcètera, tota una sèrie de temes de l'ús públic que calia, no? Doncs aquesta figura d'informadora, tenim dues informadores i el que fan doncs, és informar, no? De què és, quins són els usos del parc, què es pot fer, quin és el que no es pot fer i una mica aquesta funció pedagògica, no? Les informadores no sancionen, no? Però si veuen doncs, alguna actuació doncs, que no està dins de la norma, doncs hi ha un protocol, no? D'avisar les entitats o policia, Mossos, agents rurals per tal de que puguin actuar.
Però sobretot és una funció pedagògica. Allò que porten alguna armilla d'algun color.
Sí, porten una armilla que posa informadora, consorci de gallecs, i van ben identificades. I també una mica el que fan és fer unes enquestes per veure també la freqüentació del parc i també amb aquestes dades doncs, també ens serveix per anar millorant també tot el que és la regulació de l'ús públic.
Uh-huh. I aquestes informadores és durant tota la setmana, només els caps de setmana que potser hi ha més afluència?
És cap de setmana. Bueno, hi són dues noies i una fa divendres, dissabte i diumenge, i que és l'Ester, i la Marina fa dissabtes i diumenges en un horari més ampli.
Mm-hmm. Llavors ens les trobem allò passejant tranquil·la. Nosaltres estem passejant per gallecs i si veuen que fem alguna cosa que no és correcta, no? Se'ns aproparan, sí. Ja ens diran, escolta'm, això no està permès.
També és per informar, no? Doncs si algú vol fer un itinerari, si vol, doncs té un dubte sobre gallecs, no és només amb la... idea aquesta.
Amb afany, allò de dir si fem alguna cosa malament.
Sinó també en positiu, no? De poder informar que hi ha el parc, no? Quins són els itineraris que es poden fer, els camins, els punts d'interès. Té aquesta funció també, sobretot, d'informar què es fa al parc i alhora regular, ajudar a que la gent compleixi amb la regulació dels usos.
Com tenim a l'obrador?
A l'obrador, bé, doncs, de fet, tenim el projecte de l'obrador compartit. Ara hem demanat un altre ajut per doncs, acabar de complementar una mica una maquinària que falta, però en aquests moments estem treballant molt tot el que és el material pedagògic. De fet, avui tenim una reunió també amb l'Oficina Conjunta d'Alimentació Saludable de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que tenen uns programes de germanar escoles i productors. I nosaltres el que aquí volem fer és un programa, no?, amb els 6 ajuntaments, no?, que conformen el consorci, per tal d'acostar els productors, no?, i les escoles i alhora doncs, que hi hagi un intercanvi també de producte. Aquest és un programa doncs, que el farem i sobretot el vincularem molt a l'obrador, no?, perquè abans d'obrir-lo a tota la ciutadania, és a dir, ara que hem fet doncs, unes proves pilot, vam fer l'any passat amb educació ambiental, aquest any estem fent proves pilot també amb tot el tema de tallers lligats també a la ciutadania i també tenim un acord amb el gremi de flequers que ens han deixat tota una sèrie de materials, ens han cedit, no? Doncs per poder calcular una mica quina és la proteïna del blat, com és la seva elasticitat, no?, d'aquestes farines, i això també ens obre una part d'investigació, de recerca per als instituts, ja també per edats més avançades, i alhora pels propis productors per veure la qualitat de la farina, no? Per tant, estem ja en les darreres inversions, no?, per poder ja aviat sortir amb, doncs, com toca, no?, amb aquesta activitat adreçada doncs, tant a l'educació ambiental com tots els temes de formació per escoles, però també per instituts, treballs en benefici de la comunitat i a la ciutadania en general.
De fet, Gemma, sempre que ens acompanyes en aquests micròfons, ens parles també d'experiències que teniu amb la universitat. No sé si en aquests moments esteu desenvolupant segurament algun altre projecte.
Aquest dissabte vam fer la classe del màster, no?, el màster d'agroecologia, i nosaltres ara impartim unes classes de reconversió, com hem anat reconvertint tot aquest espai, amb el gran repte que tenim ara, no?, de tot el parc agroecològic, i això també va lligat una mica a tot el que està fent l'Incasòl amb la regularització de gestió patrimonial, amb l'objectiu d'assolir aquest parc al 100% eco, perquè busca aquest equilibri, no?, entre el medi natural i l'ús públic, i alhora amb la recerca, no? Perdó, amb la investigació, com el màster d'aquest dissabte, doncs n'és un exemple, com venen alumnes, no?, i avaluen una mica el projecte amb pagesos, no?, que també col·laboren i expliquen una mica l'experiència, i a partir d'aquí doncs també es treuen les conclusions que posem a debat i ens ajuda també nosaltres a anar avançant. A nivell de recerca ara estem amb un Living Lab agroecològic, que és una línia europea, fet a Espanya ja han guanyat, tenim 4 Living Labs i a Catalunya som l'únic Living Lab que estarem a Gallecs, amb la Universitat de Barcelona, lidera la universitat, i el que farem aquí és un Living Lab, seria un laboratori obert, no? Sempre expliquem, no?, que Gallecs té aquesta funció tan important de que sigui un espai per crear, per fer recerca, per crear coneixement i transferir-lo, i amb aquest objectiu doncs iniciem ara a l'abril doncs aquest Living Lab agroecològic Gallecs, que bueno, és una continuïtat de tota la recerca que venim fent des del 2005.
Ara que comentaves, Gemma, el tema de l'actuació que està fent l'Incasòl, clar, jo et comentava que mirant allò la pàgina web del consorci, doncs tancàveu el mes de desembre allò anunci sobre l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de Gallecs. Això porta cua, eh? Sí. Ja de vegades un expert dient, però això ja no s'havia aprovat.
I encara estem així.
Encara estem així? Bé.
No, ha sigut complex, no? Perquè aquí també hi ha hagut molts canvis de planejament, perdó, però finalment es va aprovar inicialment el 12 de novembre, es va fer la seva publicació i... perdó. I ara, el 21 de gener, va acabar doncs, el termini d'al·legacions i informació pública, i després ara estem en el moment doncs, de resoldre, tenim una al·legació, de donar-li el moment, hem d'acabar de posar, de veure, i doncs, de poder respondre, i després seguim el tràmit per intentar ja anar cap a l'aprovació provisional i després l'aprovació final. De fet, el Pla Especial, l'objectiu que busca, no, és buscar aquest marc en ordenar, no, l'espai amb uns criteris i una regulació dels usos. I
que, després... de fet, una mica aniria en la línia del que comentaves, no, de si voleu ser 100% eco, no? Doncs sí. També el que s'ha de mirar és el patrimoni que hi ha, no?
Sí, aquí hi hauran dos plans, no? És a dir, el pla especial, que és el marc normatiu, no? Que el que ja indica, doncs, que es considera que la millor tipus d'agricultura, doncs, que es vol, no? Perquè així ho ha aprovat també el Consell Plenari del Consorci, és anar cap a una agricultura ecològica, i després serà el pla de gestió, no? A través dels concursos que s'estan fent ara, no? I que, bueno, de fet, ja ha acabat el termini, queda a veure, doncs, a com procedirà bueno, acabar aquest concurs, perquè també, doncs, si sabeu, no, que Unió de Pagesos va posar un contenciós, ara s'han de resoldre les cautelars, però si tot segueix endavant, doncs s'obriran els sobres i, per tant, continuarem amb aquesta regulació. Per tant, el pla especial ens ordena, no, a nivell de criteris de marc normatiu, regulació d'usos, i el pla de gestió patrimonial és el que aplicarà, no, a aquests usos, no, com determina els lots, no, la concurrència pública, i a partir d'aquí com arribar a aquest gran repte que tenim com a parc.
Clar, de fet, nosaltres que hem obert aquesta memòria, que són més de 400 pàgines, sí. És a dir, que si un dia jo diu, ai, no sé, estic avorrit, doncs que s'ho miri. I clar, li comentàvem a la Gemma, projecte pendents d'execució, i no? I veiem per aquest 2025 que ja hi havia actuacions, que, com era doncs, la rehabilitació de Can Cruz.
Sí, el pla especial porta un paquet d'inversions, no? El que en diem un pla d'inversions del pla especial, que és un total de 5 milions d'euros i que es desglosa principalment en poder crear aquest centre, que seria Can Cruz, de dinamització agroecològica de tot el parc, no? I també que fos doncs, com un hub de la recerca a la Mediterrània en agroecologia. No? Aquesta és una de les funcions i per... com sabeu, doncs, l'estat de la bàsia de Can Cruz, doncs, està molt deteriorada i la seva inversió, doncs, estaria 1.800.000 o així. S'està valorant ara també amb el projecte executiu, però és un dels pilars, no?, d'aquest pla d'inversions. I alhora també el que busca aquest pla d'inversions és poder regularitzar també les edificacions, no? En aquest sentit, ens fa falta l'aigua potable i el clavegram, no? Són dues de les xarxes que també contempla aquest pla d'inversions, amb la suma també de més d'un milió d'euros. I, per altra banda, també el que ha fet Incasòl ja és treure un concurs, i de fet ja està adjudicat, per treballar en les cèdules d'habitabilitat, eh? Per poder regular les edificacions, que és el proper pas. Es comença per les terres que no estan lligats a cap habitatge, després es continuarà per les edificacions i després per les edificacions que estan vinculades.
I això s'està fent de forma paral·lela, el això que és la tramitació fent? De... No? Perquè ara hem dit allò, aprovació inicial, i ens has dit, i després falta la provisional, fins que arribi la definitiva, no? Sí. Paral·lelament s'està fent.
Sí, sí, el que es fa és paral·lelament treballar en la gestió amb el pla especial, per avançar, no? I llavors, perquè també és imprescindible el tema aigua, el tema sanejament, el tema de Can Cruz i el tema de cèl·lules d'habitabilitat. Serien els pilars més importants d'aquest pla d'inversió, i també es considerar el tema d'algunes portes d'entrada, no, al parc, doncs per poder-les també dignificar una mica i donar, doncs, aquesta visió de parc més unificada. Són 5 portes principals i després hi ha diversos accessos, no? I aquests, després de l'hora, també hi ha projectes de gestió. Estem treballant amb un pla estratègic, que iniciem unes sessions participatives ara aquest mes, per tal de crear amb el Departament de Polítiques Ambientals una estratègia comú amb tots els espais d'interès natural de gestió, no? I cada parc té la seva singularitat, i nosaltres el que farem és, a través de Gallecs, la nostra singularitat com a parc, doncs fer aquest pla estratègic en les línies una mica que ens marca el departament. I a partir d'aquí tindrem un quadrienal que tindrem de manera ordenada la gestió dels propers 4 anys. I tot això també ho fem en participació, no? Perquè les entitats que formen part, doncs, que ens ajuden, no?, i que formen part d'aquest projecte de Gallecs, i també amb l'expertesa d'alguns professionals tècnics que també ens ajudaran amb les seves aportacions.
Mm-hmm. Li hem dit a la Gemma que abans de marxar li preguntaríem per com tenien el tema de les plagues, perquè fa unes setmanes nosaltres sentíem allò que hi havia pagesos, no sabíem de Gallecs, però li preguntem directament, que estaven allò, doncs, que desesperats, eh? Sí. Amb el tema dels conills. No sé, també hi ha el tema dels porcs senglars, no sé com ho tenim aquí a Gallecs. Ens afecten totes dues?
Sí, sí, el tema del conill és un tema que és reincident. Nosaltres tenim una col·laboració amb 5 entitats de caçadors, però nosaltres al parc el que no permetem, doncs, és el foc, l'arma de foc, i el que hem plantejat sempre és, doncs, amb fura, no? I això ho portem fent fa molts anys. Estem, doncs, capturant en viu unes 2.000 espècies, i per altra banda també tenim el porc senglar.
2.000 espècies?
2.000 exemplars a l'any, sí, de conill. I després en porc senglar també hem posat 2 gàbies. Llavors el procediment que nosaltres apliquem és amb eutanàsia, no? I després hi ha unes gàbies, es capturen a través d'una empresa que està totalment legalitzada, i després aquests porcs, bueno, se'ls aplica l'eutanàsia, i després el que fa és desfer-se del residu biològic, no? Mm. I bé, és un tema molt complex, i amb molt cost, no? Costa molts diners, i sí, sí que aquí ens hem de posar també, és a dir, nosaltres fa anys que ho estem fent, però també cal més col·laboració, en aquest cas, del Departament d'Agricultura, no?, per poder pal·liar aquests efectes que té sobre els danys en els cultius.
Bueno, de fet, allò, si t'agrada una mica la muntanya i allò consultes, no?, de vegades diuen, aquesta zona, vigileu, no?, perquè hi ha zona de batudes, no?, per tema, sí, de porcs senglars.
Sí, nosaltres no fem arma de foc, no?, i per tant, aquesta és perillós, eh? Jo sempre dic, la gent, quan vegi la senyalització, que faci cas, perquè, clar, els caçadors, un cop tenen els permisos, si es veu senyalització, no és el cas de Gallecs, perquè amb arma de foc està totalment prohibit, però el que podeu veure per Gallecs són, doncs, caçadors, però amb fura, no?, i capturant aquests exemplars de conills, o el porc senglar tenen unes gàbies molt concretes, i per tant intentem ser, doncs, els més eficients i sostenibles possibles per la problemàtica que tenim. Mhm.
2.000 conills l'any.
Sí.
I de porcs senglars.
De porcs senglars és menys, no? Perquè, clar, és molt diferent. I estaríem a un centenar. Uh-huh. Aproximadament, eh? Depèn de l'any.
I pateixen molt, allò, els pagesos, amb aquestes
plagues? Sí, aviam, els que pateixen més el tema del porc senglar, també els cultius de cereals, però sobretot és l'horta, no? I el tema del conill afecta molt també el cereal. L'horta també, però el cereal, les lleguminoses, els cigrons, és que pots trobar-te un camp de cigró totalment arrasat per una plaga de conills. Uh-huh. A mi les llenties no els agraden, no? Ja ho hem fet, no? Però no, és un tema realment que pel pagès és un gran dany, no?, en el seu cultiu. Per tant, intentem ajudar tot el que podem a controlar la plaga, però no l'acabem. És a dir, em dius...
I però això fa que es controli. Catalunya, no sé si més enllà.
Ajudem a intentar controlar, però, evidentment, les plagues segueixen fent molts danys en els cultius.
Mm-hmm. Què més tenim per gallec? Se'ns queda un minutet. No sé,
doncs
si
hem sembrat, ara hem sembrat l'espelta, no? Ja estan tots els cultius. Aquest any els pagesos han hagut de sembrar una mica tard perquè no plovia. Després ha plogut molt. I, bueno, continuar, doncs, amb el projecte agroecològic.
I no teniu calçotades aquest any, no?
La seva veïns sí que fa la seva calçotada.
Sí, va fer.
Els pagesos, amb el consorci, sempre havien fet en el seu moment. De moment, ho deixem per l'any que ve, amb repòs. Estem apostant més per fer altre tipus de fires i, doncs, una dinamització també d'una mica més versàtil, no?
I ara les concentreu més cap a la tardor, no?
Sí, concentrem més cap a la tardor. També hem estat aquests anys amb molta feina de planificació, no?
De gestió,
i també
planificació.
Som poquets i ara la dinamització, doncs, tornarem a arrencar amb 3 fires anuals. I la calçotada, doncs, també dependrà... També penseu que els pagesos també tenen molta feina, no? I també cal una mica de relleu. I, de fet, amb aquestes noves concessions també tenim, doncs, l'esperança. I sabem que en 23 lots s'han presentat 130 propostes. Per tant, el concurs és un èxit i això també li donarà molt aire a gallecs, no? I, per tant, aquí nosaltres diem una segona transició del territori que també ens ajudarà, doncs, a donar aquesta empenta per acabar de seguir treballant amb el projecte agroecològic.
És a dir, el relleu generacional també, no?
Sí,
fa falta.
Fa falta, ja n'hi ha, no? A gallecs hi ha gent jove que té ganes d'incorporar-se, però, com bé sabeu, no? Estem en 200 hectàrees ecològiques, doncs ara amb el projecte de concurrència pública dels nous lots, són 380 hectàrees més que entrarien, i per tant això és un gran complement i una gran dinamització agroecològica en el parc.
Mm-hmm. Gemma, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat. Ja saps que t'anem allò trucant a la porta de tant en tant, així que d'aquí uns mesets et tornarem a percebre-ne tots aquests projectes que ens has comentat, com van evolucionant. Fins una propera.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos 7 vidas. Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente contigo. Dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar el escondido, llegar a donde llega lo prohibido. Volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos. ¿Sabes qué te digo? Que que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y me fides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentre el disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas.
Sabies que...
Els bigotis dels felins, també coneguts com a vibrisses, són més que simples adorns facials. Són eines sensorials vitals. Cada bigoti està profundament arrelat al fol·licle pilós, envoltat de nervis altament sensibles que envien informació al cervell sobre l'entorn del gat. Aquests pèls tàctils són extremadament sensibles als moviments de l'aire, cosa que permet als felins detectar obstacles i preses fins i tot en la foscor total. Els bigotis també ajuden als felins a mesurar espais. La longitud d'aquests pèls generalment coincideix amb l'amplada del cos del gat, cosa que els permet determinar si poden passar per les obertures estretes sense quedar encallats. A més, els bigotis actuen com un sistema de comunicació no verbal. Els gats poden moure els seus bigotis cap endavant quan estan curiosos o a la defensiva i cap enrere quan estan relaxats o espantats. Aquests pèls especials es troben no només a la cara, sinó també a altres parts del cos, com el sobre dels ulls, al mentó i a les potes davanteres, augmentant la seva capacitat de navegació i detecció. En resum, aquests bigotis felins són eines multifuncionals essencials per a la supervivència i el comportament quotidià, destacant l'evolució adaptativa d'aquests caçadors elegants.
If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.
Everybody's looking for somebody to take home. The exception, I'm a blessing of a body to love for. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. Cause I'm not here. I need a lover, I need a lover. I'm just being honest, baby, I just need a partner when the lights come on. Yeah, yeah. 30 almost got me and I'm so over love song. Yeah.
So if you want it bad tonight, come by me and drop a line. No, you've never been this high.
Don't be scared if you lie. I need
lover. I need a lover. I need a la 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 la. I need a la 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 la. I need a la 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 la. I need a lover. I need a lover. I need a lover. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on.
Donem pas a la informació esportiva, així que novament ens acompanya el nostre company, en Joel Gascón. Bon dia de nou, Joel.
Bon dia.
Preparant, m'imagino, la informació que ens has dit. Bé, dedicarem bona part d'aquest espai avui a parlar de la nit de l'esport. Tenia lloc divendres a la nit al Teatre de Can Gomà.
Sí, sí, la veritat que sí, doncs la 32a nit de l'esport que reconeixia els i les millors esportistes de Mollet, doncs que havien destacat al llarg de la temporada 2023-2024, ja sigui pels seus èxits o per la promoció de l'esport local. Un teatre de Can Gomà, doncs, que doncs es va quedar petit, ja ens ho avisava el regidor d'esport la setmana passada, però que si més no, doncs, van haver-hi doncs uns 20 guanyadors i guanyadores, ja sigui a nivell individual o d'equip o fins i tot de patrocinadors, doncs, que ara doncs comentarem. Si més no, comencem pel plat fort. El que us portem avui, doncs, a més, són les declaracions postgala de cada guanyador i guanyadora, que també doncs trobarem doncs un enllaunat de totes les respostes doncs que van fer amb els 3-4 minutets doncs que tenien cadascun els mitjans de comunicació. I comencem amb la millor esportista femenina, que el premi se l'ha endut Rosa Casado Miralles, del Club Esportiu Escola Sant Gervasi. Ella és un campiona d'Espanya d'Ironman, ho va aconseguir doncs ara fa mig any, per tant l'any 2024, i es mostrava doncs això, contenta d'haver doncs guanyat aquest premi, que per ella diu que era doncs la cirereta del pastís a la seva trajectòria esportiva, perquè ja té doncs en aquest cas doncs una edat sènior i per tant doncs és la feina doncs que ha fet fins ara. Escoltem doncs com es mostrava de satisfeta.
Soc la Rosa Casado Miralles, he guanyat la categoria millor esportista femenina.
Explica'ns una mica com has assolit aquesta fita que t'ha portat fins aquí.
Bueno, és una trajectòria de molts anys. Jo vaig començar amb l'atletisme i, bueno, com he explicat al vídeo de presentació, degut a lesions, pues, vaig tindre que canviar d'esport. I bueno, vaig començar amb el triatló i competint en proves més, de distàncies més curtes, i bueno, els darrers 5 anys ja vaig fer el salt a mitja i llarga distància. He fet 3 Ironmans, un d'ells campionat d'Espanya, vaig quedar subcampiona d'Espanya del meu grup d'edat. I bueno, pues, molt contenta, no?, de que s'hagi reconegut aquesta trajectòria meva, perquè són molts anys dedicada i, bueno, per mi, com també he dit al vídeo, és la cirereta, el pastís a la meva trajectòria esportiva. Bueno, vaig estar també nominada el 2021, era l'any de la pandèmia, va ser una gala, doncs, la vam fer com vam poder, sense públic, però bueno, potser sí, perquè un subcampionat d'Espanya en Ironman no és fàcil aconseguir-ho, són moltes hores d'entrenament i tinc que deixar moltes coses per poder entrenar. Són 3 disciplines, més la força, que és la quarta disciplina que s'ha d'entrenar i s'ha de dedicar, molta dedicació. I bueno, pues, no me l'esperava guanyar-ho, sincerament, no? Però bueno, la nominació, la veritat que em va donar molta alegria. Bueno, vaig dir que després de la preparació d'aquest últim Ironman, que em va desgastar molt física i psicològicament, perquè són entrenaments molt durs, amb moltes hores a sobre la bicicleta, en calor, en fred, vaig dir que volia estar un any sense competir, de moment. No he deixat d'entrenar, evidentment, jo segueixo entrenant, però des de fa 6 mesos així no em penjo cap dorsal. M'haig de veure preparada una altra vegada perquè llavors ja, evidentment, després de l'ho aconseguit, pues sempre vols més, no? I vull preparar-ho bé, no vull preparar-ho a mitges.
Sentíem la nostra companya Carla Ramos, que és la periodista que en representació de Ràdio Mollet va ser-hi present en aquesta nit de l'esport, entrevistant a la Rosa, que satisfeta.
Contenta, sobretot també deia que doncs, ara de moment vol estar un any sense competir, que no vol dir entrenar, i per tant des que va fer aquesta Ironman, que va quedar subcampiona de la seva categoria, doncs el que fa és entrenar, però potser no doncs, a un nivell de tan forçar doncs, el cos pel que deia, no només el cos, sinó també la ment, i que si més no, doncs ara continua entrenant, però a un altre ritme i contenta doncs, d'aquest premi, en aquest cas guanyadora, que el 2021, doncs, la primera gala post-pandèmia, no podríem dir, tot i que encara doncs, estàvem amb moltes limitacions, ella hi va ser-hi i no es va viure doncs, tant com va ser doncs, aquest cop amb tot el caliu de la gent.
Anem a saber ara el masculí, no?
Doncs sí, el millor esportista masculí és el Karim Fartaz Berek, del Club Atlètic Mollet. Ell ha estat campió d'Espanya dels 1.500 metres per autonomies i també doncs, campió d'Espanya, campió de Catalunya. Per tant, ho ha fet tot, el que és amb la seva categoria, i l'escoltem també doncs, valorant doncs, aquest esforç que fa i que ha fet al llarg d'aquests mesos, sobretot aquesta darrera temporada, doncs, que ara se li veu reconegut.
Bueno, jo crec que aquest premi ho he guanyat gràcies a la meva disciplina que he tingut aquest any i a l'esforç que he tingut i bueno, també que s'ha reflexat amb les competicions que ha fet i els campionats. El campionat de Catalunya i el campionat d'Espanya per comunitats autònomes. Vaig quedar primer a la Catalunya i a primer de campió d'Espanya de comunitats autònomes. La veritat que no, anava amb molt poques expectatives, però al final sí que ho he guanyat. Em sembla una cosa molt bonica, la veritat, ja que dona les gràcies a les persones que es sacrificia cada dia i, bueno, i ja està. A continuar, seguim disfrutant d'aquest esport i, bueno, i a seguir.
I ara parlem de les millors promeses masculina i femenina, i en aquest cas ens van parlar els dos a la vegada i podríem dir per què. Doncs perquè hi havia molta confiança entre ells dos, perquè són els germans Jordi García Gálvez i Núria García Gálvez de l'Actitud Boxing Crew, que n'hem parlat
sí,
doncs, més d'un cop, ja sigui amb ells, però també amb el seu entrenador, doncs, que també es diu Jordi, com el seu fill. I tots dos doncs, això guanyaven doncs, aquestes mencions, aquests premis a millor esportista promesa masculina i femení. En aquest cas, doncs, ella ha estat subcampiona d'Espanya de kickboxing i tercera de la World Cup de kickboxing i, en canvi, ell directament doncs, campió de kickboxing d'Europa. Per tant, doncs, són unes grans fites aconseguides que tots ells ens ho explicaven i també doncs, això es mostraven doncs, molt satisfets, sobretot, i és una dinàmica que ara ho escoltarem, per l'esforç doncs, que
sí,
significa...
Sí, hem sentit, no?, allò que l'esforç...
El fet de fer tot aquest treball que es vagi recompensat d'aquesta manera, més enllà d'emportar-te un títol.
La verdad que este año sí me lo esperaba porque he trabajado mucho y como he logrado ser campeón del mundo.
Yo, bueno, no estaba tan segura, pero me lo podía esperar ya que he ganado bastantes cosas este año. Sí, a mí me parece muy bien. Artista entrena muy duro cada día y también en los campeonatos.
Vale, la verdad yo también estoy agradecido porque valora nuestro esfuerzo que hacemos a diario, todo nuestro sacrificio que imponemos en el deporte y nada, muy contento. La verdad que de momento no tengo ningún compromiso a corto plazo, pero bueno, iremos trabajando porque sí que es verdad que este año hacen el europeo de kickboxing y bueno, vamos a trabajar para ver si podemos conseguir el oro.
Yo, bueno, lo próximo sería el campeonato de Cataluña de kickboxing y mi objetivo este año sería clasificarme para el europeo. Muy bien, creo que hay muchas artes marciales y bueno, yo que practico el kickboxing, para todo el mundo es súper seguro, está súper bien, súper chulo y que se lo recomiendo a todo el mundo.
Yo por lo que he visto aquí en el día de hoy he visto que Está subiendo mucho el nivel de las artes marciales y, bueno, a nivel nacional también está subiendo y, pues, bueno, seguimos trabajando para subirlo a lo más alto.
I que fa temps que en parlem amb ells i que continuen guanyant i, clar, també és molt difícil i sobretot també pel jurat perquè, clar, el que aconsegueixen doncs, no és tan fàcil, són els millors d'aquesta disciplina i ho estan demostrant any rere any i crec que no seran els únics premis que rebran, ja sigui potser de l'èrit de l'esport però sobretot de la seva carrera professional. Més coses, comentem el millor equip absolut, està l'equip del Juvenil A, del club de futbol Mollets, els hi reconeix una gran temporada, i el millor equip de base ha estat l'equip infantil A de la Unió de Futbol Sala Mollet, per tant estem aquí parlant de grans, o si més no, doncs sobretot, per molt que et pots dir un juvenil, encara no són grans, però sí que molts arriben a aquesta edat dels 16-18 anys, però en canvi, doncs, en aquest cas, l'equip infantil de la Unió Futbol Sala Mollet sí que són més petits. Després, escoltem ara a Nicolás Escribano, qui en representació i president del Club Atlètic Mollet s'emportaven el premi a millor club o entitat esportiva. En aquest cas també es dona la circumstància que el Nico Escribano és membre del jurat i també doncs, ens explicava com anava tot plegat el tema d'aquestes votacions, que diuen que fan una primera ronda de votacions i allà els hi surten els tres primers, que per tant són els nominats, i després tornen a fer doncs, una altra votació només votant a un d'aquests tres i també la dificultat d'això. Per tant, ho escoltem tot plegat.
Bueno, primer fem una primera votació amb tots els atletes i esportistes que es presenten. De la primera votació queden els tres primers de cada categoria i una vegada ja tenim els tres primers, fem una segona votació només sobre els tres primers. I aquesta segona votació ja surt el primer, el segon i el tercer. Sí, no és fàcil, però la veritat que molt content. O sigui, aquesta competència és bona. La veritat que hi ha un nivell molt alt aquí a Mollet de grans atletes. Pues molt content. La veritat que és el premi que més agrada de tota l'entitat. És un treball de tots. Estem tot l'any treballant per organitzar curses, anar a campionats, i la veritat que bueno, la recompensa de tot aquest treball és el premi d'avui. Home, estem en un moment molt bo, la veritat. Ara el que tenim que fer és mantenir aquest nivell i molt content.
Per tant, aquest bon moment del Club Atlètic Mollet se'ls hi veia reconegut en aquesta gala de la nit de l'esport. Comentem també que el millor entrenador o entrenadora ha estat Evelyn Díaz Aranda. També n'hem parlat bastants cops amb ella. Millor escola, l'escola Col·legis Nous. Millor patrocinador esportiu Indústries Químiques del Vallès. I el Premi a l'Esportivitat Jocs Escolars, l'Institut Mollet. Enguany també hi havia el Premi Gest Esportiu que se l'ha endut l'equip de bàsquet de cadira de rodes del Club Bàsquet a Mollet i en José Roca doncs, ens atenia doncs, després d'aquesta gala i també doncs, orgull del que han fet en menys d'un any ja, que fins i tot ens comentava que sembla que hagin passat molt més temps des de que es va crear aquest equip de bàsquet en cadira de rodes.
Pues molt agraïts perquè és... ara a l'abril farà un any que van crear l'equip i la idea és donar-nos a conèixer, buscar gent i això és un reconeixement que agraïm molt perquè ens donen compte que la gent ens coneix, ens valora la feina que estem fent i home, doncs, molt d'agrair. No fa ni un any i sembla que portem més temps perquè hem fet moltes coses, hem treballat molt entre tots els que estem aquí dintre de l'equip i no, continuarem així. La nostra idea és apropar l'esport adaptat, en el nostre cas el bàsquet adaptat, a qualsevol persona que vulgui fer esport adaptat. I ara estem començant a fer-ho als instituts perquè els nanos coneguin l'esport adaptat i coneguin el dia a dia d'una persona amb discapacitat, no? I jo crec que és molt important tot això.
I el premi al Valors Esportius se l'emportava la Fundació Eleven, que des de Ràdio Mollet a la Festa de la Ràdio doncs, també. Els hi vam donar doncs, un reconeixement i després les mencions especials, 50 anys de l'arribada de Flama al Canigó, de Motoclub Mollet, el Petanca Mollet i Molletens i tots aquests 50 i molt d'altres més, com era en Pere Garriga Cazorla del Club Escacs Mollet, el premi especial a l'Impacte Internacional.
Doni-do.
I encara tenim ara les declaracions de tots dels regidors i si més no, de polítics que hi eren allà. El primer, doncs, a Leo Conde, no podia ser d'una altra manera, com a regidor d'esports, que sobretot diu que ara el que ha de fer la ciutat de Mollet és centrar-se en l'esport, que la ciutat es volqui amb l'esport.
Bueno, primer sabem que l'esport és important per a la ciutadania, no? Aleshores, aquesta nit és una miqueta la declaració de l'esforç o el premi de l'esforç i del treball de les entitats i dels esportistes, del qual, evidentment, estem molt orgullosos. I també crec que és per part nostra ara és un compromís de que sigui tenim que treballar per als clubs, millorant les instal·lacions, fer-lo més assequible, fer que l'esport sigui més assequible a totes les entitats i totes les edats, centrar la ciutat a l'esport. I aquesta nit és això, el centre de la ciutat és esport, avui, en majúscules. Mira, avui ho pensava, quan estava preparant el discurs i estava analitzant el tema, pensa que teníem més de 40 entre entitats i esportistes per a totes els premis que teníem, no? D'individuals o de grup, no? Aleshores, és molt difícil, molta a vegades trobar quin detall és el que valores, quin detall és el que fas que guanyi un, guanyi un altre, verdaderament serien tots. I moltes vegades és molt difícil poder prendre una decisió molt dolorosa, ja t'ho dic, perquè el jurat ho passa malament. Lo estem treballant per a veure si podem fer alguna cosa que sigui maca per a la... que seria com separar dos, el premi separar el que és una gala dels campions i la nit de l'esport tal com és ara, no? Jo penso... És una opinió personal, no? Jo penso que és una festa per a la família, per als clubs. I aleshores, si pots fer que vingui més gent, més familiars, per gaudir d'un dia tan especial, crec que seria molt interessant fer aquesta separació. Però, clar, fer una separació que no baixi en nivell d'un, que no baixi en nivell d'altre, que tingui la mateixa importància una cosa com l'altra, i és el que hem d'analitzar una miqueta.
I en Raül Broto, com a primer tinent d'alcaldessa, doncs deia també una miqueta el mateix, celebrar la bona salut esportiva que té la ciutat de Mollet.
Un dia que sobretot el que fem és celebrar molts èxits individuals, també col·lectius, però sobretot celebrar la bona salut de l'esport molletà, i és que tenim moltíssim planter, moltíssimes persones que en moltes ocasions, inclús voluntàriament, doncs, donen el seu temps, el seu esforç, perquè la resta doncs, pugui fer pràctica esportiva. I per tant, Mollet, una ciutat amb molta tradició d'esport, doncs seguim i cada any una mica més. M'explicaven com a curiositat que el primer que es fa a la gala és un reconeixement a aquelles persones que han guanyat una competició, una lliga. Va començar amb 70 i en pocs anys, aquest any ja són 120, i per tant, doncs jo crec que això és símptoma de la bona salut, de la varietat dels múltiples esports que es fa i també de l'excel·lència. Sí, totalment, i és veritat, ens fa falta un espai més gran a Mollet per aquest tipus de celebracions, però en tot cas, avui doncs ve un representant amb un acompanyant de cadascun dels premiats i dels nominats també, perquè al final és evident que ha d'haver-hi un premiat i que hi ha uns nominats, però jo crec que qui guanya és tothom, no? És un tòpic això, però crec que en aquest cas és molt encertat, perquè es fan premis a l'excel·lència esportiva, però també amb valoracions socials, valoracions educatives, amb trajectòries, i per tant doncs, crec que sempre és un dia molt rodó, que tothom està molt content, perquè crec que és un àmbit molt maco.
I ho escoltarem també doncs, després tot això, doncs, organitzadíssima la notícia que penjarem, però si més no també hi va ser present l'Abel García Martín, qui és el secretari general d'Esports de la Generalitat de Catalunya, que precisament doncs, ha estat durant anys treballant doncs, al departament
de l'Ajuntament
Mollet referent als esports, i que coneix molt bé doncs, la ciutat de Mollet, i que també felicitava doncs, a tota la ciutat perquè és coneixedor doncs, de la gran feina que s'hi fa aquí a la nostra ciutat.
Avui en aquest espai d'esports ens hem dedicat doncs, bàsicament a parlar-vos d'aquesta nit de l'esport. Pensaven que paga la pena, evidentment, aquelles persones que vulgueu saber-ne dels resultats dels equips molletans, tota la informació de la nit de l'esport i dels resultats a l'informatiu Mollet al dia a partir de la una. Moltíssimes gràcies, Joel.
Que vagi bé.
Igualment. Ara fem una pausa, tornem de seguida, no marxeu.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La Generalitat i el govern espanyol es reuneixen avui a la Comissió Bilateral d'Infraestructures amb el traspàs de Rodalies com a tema central. Es parlarà de la creació d'una empresa mixta que gestionarà el servei ferroviari a Catalunya, dels primers passos per al traspàs d'un tram de l'R1 i també dels serveis ferroviaris a Girona. A més, s'abordaran altres qüestions d'infraestructures com el futur de la Nacional 2 i també el desplegament de la fibra òptica a les carreteres estatals. Aquesta reunió marca l'inici d'un període intens de trobades entre ambdues administracions per desencallar acords pendents. I en plana internacional, els principals líders europeus es reuniran avui també a París en una cimera extraordinària per abordar la guerra a Ucraïna i també dels reptes derivats de l'actitud del nou president dels Estats Units, Donald Trump. La trobada convocada pel president francès, Emmanuel Macron, comptarà amb la participació també de líders d'Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, Polònia, Holanda, Dinamarca i Espanya, així com també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president del Consell i també el secretari general de l'OTAN. La reunió arriba enmig d'un creixent distanciament entre Europa i els Estats Units després que Trump hagi exclòs Europa de les converses per assolir la pau a Ucraïna. A més, també s'ha conegut que els Estats Units i Rússia podrien estar preparant una trobada imminent a l'Aràbia Saudita. I en mobilitat, a hores d'ara, el servei de trens amb destinació plaça de Catalunya de la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es pot veure afectat amb aturades puntuals a causa d'una incidència en les instal·lacions. Pel que fa a la línia L100, funciona entre Gràcia i Avinguda Tibidabo. I avui es debat també en comissió al Congrés l'avaluació dels acords del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. La proposta que s'hi elevarà inclou canvis perquè la confessió de l'agressor no sigui un atenuant en la condemna. Coincidint amb la sessió, diferents entitats es concentren també avui a Barcelona per protestar contra els feminicidis i també contra la violència vicària. I un motorista moria aquest diumenge a la tarda arran d'un accident de trànsit, volíem dir, a la Nacional 260 a Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell. Per causes que encara s'investiguen, la motocicleta va col·lidir amb un turisme i, a conseqüència del xoc, el motorista va morir mentre que els ocupants del vehicle, en aquest cas, van ser atesos pel SEM. És el setè motorista mort a les carreteres catalanes en el que portem d'any. I en esports, el Barça té avui l'oportunitat de recuperar el liderat de la Lliga. Els blaugranes atraparan el Real Madrid al capdavant de la classificació si guanyen davant del Rayo Vallecano, un partit que començarà avui a les 9 de la nit a Montjuïc. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
Parlem de cuina.
Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí.
Cada dilluns, quan passen 5 minuts de les 6 de la tarda, comença el Tirant del Film edició Evolution. El programa de cinema on parlem de l'evolució del cinema des dels seus inicis fins a la darrera estrena. I si us va agradar, el podeu tornar a sentir els dimecres a les 4:30 de la tarda. Us espero al Tirant del Film edició Evolution.
Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Estem a la recta final del programa i els dilluns aquesta recta final la fem amb molt bona companyia. De fet, sempre tenim el suport de l'empresa municipal Enfo i en el dia d'avui anem a parlar d'un dels programes, no sé si és programa estrella, però porten temps allò desenvolupant-lo i cada vegada doncs, amb més bons resultats. Ens estem referint a l'espai de recerca de feina. Per parlar-ne ens acompanya la Eva Carles. Benvinguda, Eva.
Hola, bon dia.
Que ha vingut acompanyada de dues persones que estan justament participant d'aquest programa, la Cristina Sánchez. Benvinguda, Cristina.
Hola, igualment, gràcies.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
I la Carmen Valero. Molt bon dia, Carmen.
Hola, què tal? Com estàs?
Doncs bé, i amb ganes allò de sentir-vos, així que serem tot oïdes. Primer de tot, abans els hi comentàvem, no?, tant a la Cristina com a la Carmen, que ens adreçaríem a l'Eva, pensem allò que també pels oients, no?, que ens situï, que ens expliqui això del programa d'Espai de Recerca de Feina. N'hem parlat en d'altres ocasions, però potser vosaltres us heu connectat per primera vegada i dieu, anem a explicar, no?, què és això d'aquest programa, Eva.
Doncs mira, el programa Espais de Recerca de Feina és un programa que té per objectiu accelerar la inserció laboral de les persones demandants d'ocupació no ocupades i ho fa a través de la millora de les tècniques de recerca de feina, a través de l'ús d'internet i l'enviament del màxim nombre de candidatures possibles d'acord amb l'objectiu laboral. El que es busca és una millora en les diferents fases del procés de selecció, de lo que és l'elaboració del currículum i la carta, de com treballem els canals de recerca de feina, no només internet, sinó pues, autocandidatura, xarxa de contactes, i també, sobretot, i que és una mica l'estrella del programa de vegades, és la preparació de l'entrevista de feina, que de vegades pues, sol causar un neguit, uns nervis que no afavoreixen que l'entrevista flueixi adequadament.
Eva, has dit el que pretenem amb aquest programa o l'objectiu d'aquest programa és accelerar, no?, el retorn al mercat laboral.
Sí.
No sé, ara parlarem de requisits, però jo quan han entrat la Cristina i la Carmen els he preguntat si portaven molt de temps a l'atur i fa escassament allò un mes i mig, dos mesos. No sé si en aquest espai de recerca de feina precisament participa gent que porta poc temps a l'atur i que penseu que és una manera allò de que, no?, d'aquesta acceleració que deies, no?, de que no passi massa temps.
La veritat és que el perfil d'entrada del programa és molt ampli. Molt ampli en quant a edat. Abans també parlàvem d'aquest detall, no? Hem tingut persones que estan buscant la seva primera feina o persones amb més de 60 anys que finalment han trobat feina també. Tots els perfils professionals no estem, diguéssim, centrats en un perfil en concret, tot i que elles dues són administratives, el perfil és molt ampli. I també a nivell de formació, des de gent amb estudis primaris o gent amb formació universitària. Al respecte del temps que porten cercant feina, també tenim de tot i hem tingut èxit amb qualsevol perfil, gent que clarament si porta poc temps que està a l'atur, pues, això en quan estàs a la recerca de feina és un punt a favor, però també hem tingut casos de gent que porta no mesos, sinó anys sense treballar i insistint, finalment ha trobat l'èxit i ha aconseguit una feina.
És a dir, que és un programa molt obert.
Totalment,
no?
Totalment obert.
L'únic requisit, entenc, que és estar inscrit, no?, a l'oficina de la Generalitat.
Sí, han de ser persones que estiguin inscrites a l'oficina de treball de Mollet com a demandants d'ocupació no ocupats. A part d'això, han de tenir un objectiu laboral definit i viable. També han de tenir coneixements en català, castellà, informàtica, internet i molt important tenir l'interès i la disponibilitat per assistir a les sessions, que són 8 sessions, i se'n fan dues a la setmana de 4 hores cada sessió, i han de tenir aquesta disponibilitat horària per poder fer les sessions.
I en què consisteixen aquestes sessions?
Doncs mira, la primera que fem quan ells arriben des de l'oficina de treball és el que nosaltres en diem l'acollida, els hi tornem a explicar el programa, com aniran les següents sessions, què farem, què treballarem. Després el que fem és comprovar que compleixen aquests requisits d'entrada, i la primera sessió el que intentem fer és ja treballar el currículum i la carta, millorar-lo, actualitzar-lo o fer-lo de nou, si cal, en funció de l'objectiu laboral. Això és el que fem, per exemple, a la primera sessió. Després, a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar a les diferents webs de recerca de feina, el Feina Activa, la nostra d'Enfo, i altres canals, com les apps, metacercadors... Bueno, intentem que toquin tots els canals, l'autocandidatura també, i llavors, quan ja portem un procés, que ja portem diverses sessions, i a part a l'aula comença a haver-hi gent que estan ja començant necessitats per entrevista, doncs llavors treballem l'entrevista, la feina.
I Carmen i Cristina han fet ja totes les sessions? En quina fase estan? Ja han fet totes?
Sí.
És a dir, que potser ja que els hi preguntem directament, no? A veure com ha anat. No sé si quan arribeu a aquesta explicació, no? Per exemple, Carmen, que ens comentava l'Eva, i allò de dir, escolta'm, anem a prema l'accent l'accelerador, com ha anat tot plegat? Què és el que has trobat d'aquestes sessions? Què és el que t'ha faltat? Què és el que t'ha agradat més?
Bueno, jo distingiria dos parts ben diferenciades. Per una banda està la part més d'assessorament, més de doncs, donar-te eines per buscar feina, doncs allò de treballar el currículum, fer-lo efectiu i atractiu, posar sempre la carta que te l'ensenyen a fer, doncs incluir-la sempre per potenciar la teva candidatura, les tècniques per fer l'entrevista, doncs t'expliquen, et posen exemples d'altra gent que ha passat per allà i que els hi han preguntat com has d'anar, fins i tot vestida, doncs es fan roles play, fins i tot, vull dir, per donar-te aquestes eines i que tu et sentis més segura. Això per una banda, i després per altra banda, i que potser per mi és tan o més important, és la part de recolzament. Les orientadores t'animen a apuntar-te ofertes que potser tu en un primer moment, per la teva pròpia inseguretat, no t'apuntaries. Et mostren altres maneres de buscar feina, no només les plataformes, doncs l'autocandidatura, mira empreses que t'agradin i envia el currículum, o mira la teva agenda, a qui coneixes, amb qui et vas trobar no sé quin dia en no sé quina reunió. T'acompanyen, no? És com tenir un coach d'aquests que es porten ara ja.
Està bé això que ha comentat la Carmen, no? Perquè de vegades allò quan estàs passant per un moment, evidentment sense feina ho passes malament, sí. I el que tendim és més
aïllar-te,
no?
Sí.
I el fet de dir, no, explica-ho, perquè mai saps qui tens al teu entorn, no? Allò de mirar la teva agenda i pensa que potser compartint algú et pot fer allò un oferiment, no?
Això és molt important.
Això és molt important.
Sí, jo, per mi, sí. Uh-huh. És algo que, bueno, que és un recolzament que tens que t'ajuda a anar cap endavant, no? I dir, bueno, estic una mica així, però vinga, va. I comentes amb els companys i escoltes, i aquest ambient, doncs, és molt adient per recarregar-te, no? d'energia i de força per tirar cap endavant.
De fet, la Cristina ha valorat això també, no? Quan ha entrat, diu, és que és tan important allò, el que és l'aprenentatge de les eines com aquest suport emocional.
Exacte. Mm-hmm. Les dues vertents són molt importants.
Cristina, tu ja n'havies fet ús dels serveis d'Enfo? Coneixies l'empresa d'alguna manera?
Sí. Ja la coneixia. Jo soc de Mollet de tota la vida i ja coneixia aquesta zona. I, bueno, concretament Enfo va ser per una amiga, no? Però fa molts anys. Mm-hmm. I sí, sí, tinc molt tracte amb Enfo i som... estic molt contenta.
I tu, Carmen, ja havies fet ús també?
Sí, també. De fet, quan jo vaig venir a viure aquí a Mollet, ja fa, pues mira, el 2005, buscava feina aquí i ja vaig conèixer Enfo. Mm. També no me'n recordo, però suposo que per algun conegut. I vaig, des del principi de venir a viure, ja vaig contactar amb Enfo. Després, gairebé 15 anys després, quan el primer cop que em vaig quedar a l'atur, vaig tornar a Enfo per fer formació, també per la recerca, però en aquell moment em vaig centrar més en formació, i ara, doncs, he tornat... I és com una cosa que sempre ha estat allà, no?
Ens ha dit la Eva que totes dues opteu allò administratiu.
Sí. Sí.
És a dir, que esteu competint entre vosaltres.
Sí, en certa manera, però no, bueno, no.
És... Però mai ho hem viscut d'aquesta manera, no. Perquè afortunadament hi ha oferta. O sigui, jo tenia por no tant de no trobar feina perquè no fos capaç, sinó perquè tenia por de que no hagués moviment al mercat, i hi ha moltes ofertes. I d'això també te n'adones en el taller. Vull dir que, en principi, sembla que quan et quedes a l'atur tothom treballa i només tu estàs a l'atur i tots els llocs estan ocupats, i no, hi ha oferta, vull dir que...
Hi ha perfils diferents...
Que no, i a més a més, fins i tot igual, us podeu allò facilitar informació,
ajuda,
no?
Totalment, dir, totalment, totalment.
Està bé, no?, que us presenteu totes dues, sí, potser, sí. El mateix... La mateixa oferta.
Sí, sí, sí.
L'important és
que
al final...
No n'hi ha problema. Sortir cap endavant. Ja està.
De fet, ens consta que esteu a l'espera, allò de fer, no?
Sí. Hem fet entrevistes. Bueno,
a veure, Cristina.
Estem a l'espera, a veure què tal. Jo ara he acabat un curs, també, o sigui, faig contínuament... Estic estudiant i preparant-me, doncs, per l'àmbit laboral.
I et vas preparar d'alguna manera l'entrevista? Ho dic allò perquè l'Eva deia, fem allò preparació, Carmen deia, sí, és que fins i tot t'expliquen allò, com has d'anar vestida.
Sí, jo he fet un roleplay amb la meva parella, o sigui que... Sí.
Uh-huh.
Tu prepares i... Tot sempre s'ha de preparar, és com les entrevistes, no? Sempre jo penso que és algú que si tu visualitzes, tu prepares, sempre et dona més seguretat per afrontar allò que has de fer, no? O el que vols aconseguir.
I si ara una persona ens està escoltant i diu, mira, just d'aquí una hora de presentar-me en una entrevista, què l'aconsellaries? De tot el que s'ha après, evidentment, no ensenyarem tot, però uh-huh. Un consell d'aquells clau de dir, escolta'm...
Sobretot que sigui, bueno, que confiï en ella i que sigui tranquil·la, que el no ja el té, i anem aconseguir, i allò que es visualitza tard o d'hora s'aconsegueix, uh-huh. Crec jo.
Anar a totes, eh?
Sí.
Anar a totes.
A totes, sí.
I estar preparada sempre. Sí, això també ho he après en el curs.
Digues, Carmen.
Doncs cada matí quan t'aixeques, o sigui, si la teva feina és buscar feina, cada matí quan t'aixeques, doncs ja et vesteixes per si et truquen per d'aquí una hora anar a una entrevista. Tu ja estàs vestida, tu ja has treballat el teu currículum, el tens al cap. Vull dir que això és una feina d'estar preparada per quan surti l'oportunitat. Que moltes vegades, quan estàs a l'atur, doncs t'aixeques i ja et quedes en pijama perquè no tens res a fer. Doncs sí, tens coses a fer, que és preparar-te per si d'aquí una hora et truquen de, mira, vine que... faràs una entrevista.
Veig a la Carmen que cada matí quan es lleva es posa davant el mirall i es prepara l'entrevista.
No, però és com tot, o sigui...
Està molt bé, sí, sí.
Has d'estar preparada per posar-te en marxa, i això també és una feina personal teva de vestir-te, d'arreglar-te una mica, de tenir els papers davant i de ja posar-te a fer coses.
Mm-hmm, de no deixar-te.
Clar.
Mm-hmm. Eva, comentaven sobretot el tema de la preparació, no? Una vegada finalitzada aquestes 8 sessions, no hi ha més en aquest programa? Ho dic allò, com continua? Sí, és a dir, sí. Si una persona durant aquestes 8 sessions li ha sortit, no, allò, alguna oferta, s'ha presentat, l'han trucat i ja té feina, doncs fantàstic, però si no...
Sí que hi ha més, i sí que hi ha més als espais de recerca de feina, i sí que hi ha més en general a EMFO, no? Nosaltres, el programa, estarem actius fins a principis de l'octubre, llavors les persones que ara ja van finalitzant el programa, els hi deixem sempre les portes obertes, que qualsevol petit dubte en el procés d'enviar una candidatura, que d'aquí 2 mesos sorgeix una entrevista i, ostres, el que vam fer el taller, necessito un petit recordatori o que em reforcis aquesta idea o com afrontar aquesta pregunta i tal. Nosaltres tenim, vamos, les portes totalment obertes per les persones que ja han passat pel programa i que ho necessitin, però és que més enllà d'això, quan nosaltres finalitzem a l'octubre, igualment i durant tot l'any tenen tots els serveis d'EMFO, tenen els companys que estan a l'Orienta portant diferents programes, després també tenim, abans que comentaven, el tema de formació.
De fet, la Cristina ha dit, acabo de finalitzar una formació.
Sí, el divendres passat.
Que no forma part del programa d'Espai Recerca, no?
No, en aquest cas, en el cas de la Cristina, el tema va ser que quan vam començar amb el procediment, amb el procés, el programa, vam veure que en altres entitats pues, també hi havia un programa que en el seu sector pues, és valorat, i ella s'ho va mirar, es va inscriure, i paral·lelament als espais de recerca de feina va fer aquest programa que per ajudar a millorar la seva ocupabilitat li anirà molt bé. En aquest cas va ser d'una altra entitat, però el que t'anava a comentar abans, que no només a l'Orienta, sinó que a través de l'Enfoforma poden trobar formació professionalitzadora que sempre ajuda a millorar l'ocupabilitat de la persona. I després també, clar, al Hub trobem servei pels emprenedors i també per les persones que tenen una empresa que necessiten un suport, i que tot recollit, en resum, ho tenim a l'app d'EMFO, on estan tots els serveis i de manera àgil i ràpida poden accedir pues, a el que puguin necessitar.
Anaves a dir alguna cosa, Cristina?
Sí, que per això jo estic molt contenta i ho recomano, aquest servei que fan, perquè a part de la labor que fan d'orientació laboral, doncs et donen totes les facilitats, no?, perquè puguis fer i com és el meu cas, no?, que vaig fer aquest curs i em van recolzar i això doncs s'agraeix.
Hem generalitzat i hem dit que totes dues cercàveu d'administratiu.
Sí, correcte.
Però potser cadascuna té una singularitat o un sector diferent, no ho sé, desconec. No sé si en el teu bagatge, Carmen, que has estat administrativa en empresa...
Sí, bueno, la feina administrativa, com jo dic, és com una feina molt ampla, per molta formació que tu tinguis. Sempre quan vas a una empresa t'han de formar, perquè cada empresa té doncs, els seus programes, la seva manera de fer. Som, jo crec, sí, perfils molt versàtils.
Sí.
Els administratius, això té avantatges, també inconvenients, que són molts, però no passa res. Jo crec que hi ha per tothom. I jo, en concret, he treballat en diversos sectors. He treballat en telecomunicacions, he treballat en assessoria, he treballat fins i tot en construcció. Vull dir que al final és una feina molt genèrica, com si
molt genèrica, i la Carmen està demostrant que sap adaptar-se.
Sí.
No? Que això sí, també sí, és una capacitat, una qualitat.
Sí, 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 això és molt important. L'adaptar-se avui dia, perdó.
Sí, no, és importantíssim tenir aquesta capacitat i també no deixar mai de formar-te una mica amb aquests cursos o tot el que puguis.
Uh-huh. En el teu cas, Cristina?
Bueno, jo sóc nutricionista i vaig treballar tota la meva vida de nutrició. Però en l'últim treball vaig tocar el que és el tema d'ordinadors, de back-office, de resolució d'incidències, atenció al client, m'agrada molt. I el tema de l'ofimàtica no era el meu fort.
Llavors em vaig dedicar
a formar-te?
Sí, a formar-me a l'Enfoforma i vaig fer el curs d'administració adaptada al client. Uh-huh. Després l'àctic també.
És a dir, que vas voler fer un canvi a la teva vida, sí, tota la vida dedicada a la nutrició, i vas dir, escolta'm,
sí,
m'agrada més això.
Sí, és bueno, adaptar-se al que n'hi ha i és una cosa que m'agrada. Llavors, bueno, doncs tirar cap endavant i si puc fer les dues coses o simplement d'administrativa, perquè també m'agrada, és una cosa que m'agrada. Cara al públic, als programes... m'agrada molt. Aprendre,
heu descobert noves eines, allò per la, sí, recerca de feina, allò que
sí,
sempre normalment les persones diuen, sí, l'Infojob,
sí,
n'hi ha més.
N'hi ha molts més.
Molts més.
Molts més
recursos.
I menys
coneguda.
Massificades, sí, també.
Sí.
Vull dir, tothom tenim al cap a l'Infojob, però n'hi ha d'altres que no estan tan massificades i que també tenen moltes ofertes. I és més que res per diversificar. Això, com ens deia l'Eva, és una qüestió de vegades d'estadística. Si tu tires 100 ofertes, doncs tindràs més possibilitats que qui tira 10, encara que sigui per estadística, perquè et veuran... Algú t'ha de veure.
És important, sí, no?, també gestionar-se i organitzar-se el temps. Allò que comentava la Carme, allò de dir, t'has de llevar, t'has de vestir, estar preparada i, sí, dedicar, no sé si ja heu finalitzat aquestes 8 sessions, si vosaltres ara busqueu una franja del dia per dir, escolta, ara vaig a fer recerca activa, no?
Sí, això també t'ho ensenyen. Doncs...
Tenir una rutina,
sí, tenir una
constància.
Rutina, tenir un horari, fins i tot establir les tasques que has de fer i, sobretot, i a mi m'ha servit molt, ser una mica ordenada, o sigui, apuntar a quines ofertes t'has inscrit, en quina data, anar revisant, perquè de vegades també quan tires tantes ofertes et truquen i de vegades no saps ni d'on.
Ni d'on.
Si tens aquest registre, doncs això també et serveix, doncs, per ràpidament localitzar d'on t'estan trucant, per què havies demanat això i una mica, doncs, això... està preparada. Al final és això, estàs preparada.
Eva, per acabar, evidentment, aquelles persones que ens estiguin escoltant, doncs que sàpiguen que les portes d'Enfo estan obertes sempre.
Correcte.
Que hi ha doncs, diferents maneres de contactar amb vosaltres. En aquest programa són 100 i escaig persones, no?
Són 125 persones durant els 10 mesos que estarem actius en el programa.
Uh-huh. I l'any passat crec que vau tenir allò xifres importants?
Com sí, si... sí, vam atendre més de 125 persones, crec que van ser 128 o una mica més, i vam arribar a gairebé un 50% d'insercions. Ara, de moment, aquest any portem 29 persones ateses, 5 insercions, de moment, les properes seran ja
les de la Cristina
i la Carmen.
Jo també ho tinc clar.
I una dada molt important que considerem que nosaltres també recollim és gent que, tot i que encara no està treballant, d'aquestes 29 persones, 13 ja han aconseguit tenir una o més entrevistes, que això també, no?, anima una mica a que la recerca vagi a més, no?, quan comences a tenir entrevistes i veus el resultat.
Ha dit l'Eva que les properes insercions seran de la Carme i de la Cristina. Jo també ho crec. Us donem les gràcies per haver acompanyat en aquest matí.
Gràcies
a tu. I que tingueu molta sort.
Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.
Acabem amb un àudio d'Enfo.
Aquest programa està programat i impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 40% pel Fons Social Europeu Plus.
D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui, però evidentment demà tornarem amb més propostes. Com és habitual, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.
Dos quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. La 32a nit de l'esport ha reconegut els i les millors esportistes de la nostra ciutat. En concret, la millor esportista femenina ha estat Rosa Casado Miralles, del Club Esportiu Escola Sant Gervasi. En declaracions als mitjans es mostrava satisfeta, dient que aquest reconeixement és la cirereta del pastís a la seva carrera esportiva.
Bueno, és una trajectòria de molts anys. Jo vaig començar amb l'atletisme i, bueno, com he explicat al